L'any 1973, el matrimoni Montserrat Orbiols i Alfonsus Van Campen fundaven a Sant Cugat el Centre d'Estudis de Llengües, la primera escola d'idiomes de la ciutat. Aquest curs celebren mig segle ensenyant anglès i francès a diferents generacions de santcugatencs. Per tant, hem convidat el director del centre, Jordi Van Campen. Bona tarda.
Bona tarda.
Explica'ns com va començar aquesta història familiar.
A veure, història familiar, veritat, però abans de ser familiar, perquè jo mateix vaig néixer amb l'escola,
sí.
El mateix any, diguéssim, el tema és que hi havia una necessitat nova. Realment aquí a Sant Cugat no hi havia en absolut cap mena d'ensenyança d'idiomes, però és que tampoc no hi havia l'hàbit. Era una cosa molt nova. I a l'haver-hi la Universitat Autònoma, que s'estava fundant per aquí, que hi havia moviments, que tu saps que primer va estar al monestir de Sant Cugat una temporada, doncs, bueno, hi va haver com un nucli de gent, professors universitaris sobretot, que volien anar més enllà, llegint francès sobretot, perquè en aquell moment la llengua de la cultura és el francès, i a poc, doncs, mira, el meu pare venint d'Holanda i expert en idiomes, la meva mare, doncs, també molt ficada en temes d'ensenyament a nivell europeu, doncs van decidir fundar aquesta escola a Sant Cugat, d'on no era cap dels dos.
Quina curiositat, eh?
Uh-huh.
I on ha relat 50 anys, ni més ni menys.
50 anys, sí, sí. I per molt que els senyors de Sant Cugat de tota la vida continuïn pensant que som uns nouvinguts, que encara ens ho diuen...
Ah, sí?
Encara ens ho diuen. Doncs la veritat és que ens sentim molt santcugatencs.
I, escolta, vosaltres heu ensenyat idiomes a diverses generacions d'una uh-huh. mateixa família, oi que sí?
Tenim nets. Sí, l'avi que venia a estudiar amb nosaltres i ha vingut els seus fills i ara ens porten els nets. I això és una cosa increïble, impagable.
És una tradició familiar?
Bueno, venir a l'esprint és una tradició per moltíssima gent. De fet, si comencem a comptar la gent que ha passat per l'escola, és impressionant. Pensa que l'esprint idiomes és de la mida d'un institut. Estem parlant d'entre 600 i 800 alumnes cada any. Aleshores, clar, multipliques per 50 i ha passat molta, molta, molta gent.
I us heu trobat amb alguna... anècdota que puguem compartir?
Anècdotes des de professors que anaven al lavabo a l'acabar la jornada i les secretàries marxaven
I es quedaven tancats.
És el cas de l'Ethan Lloyd, el qual des d'aquí una abraçada molt gran, que va ser durant molts anys el nostre màxim responsable de Proficiency, i és aquella època encara no hi havia mòbils, i aleshores aquell pobre senyor es va quedar tancat allà dintre, fins que se li va acudir que podia fer servir el telèfon de secretaria per avisar, no? Aleshores el vam haver d'anar a buscar. Coses d'aquestes, clar, totes les escoles en tenen i és molt maco. I anècdotes dels clients també, clar. A mi, ara ha canviat molt la cosa. A nivell educatiu és molt interessant que parlem tots més obertament, per exemple, de malalties o de situacions concretes d'alumnes que, per exemple, doncs, tenen un TDAH, quan fa uns anys això era el nen es mou massa o el nen no para quiet. Mm. I jo recordo el cas d'un alumne que a mi personalment no parava de pessigar-me el braç constantment, fins que vaig haver de trucar a la seva mare i dir-li, escolti'm, que el seu fill m'està deixant el braç fet un mapa cada dia. I aleshores em diu, sí, és que el Joan és sord. Oh. I aleshores la idea del Joan era que si em pessigava el braç jo em girava cap a ell i parlava cap a ell i ell em podia llegir la boca, llegir els llavis. Però clar, els pares no m'havien dit mai que tenia aquest tema, no? Per què? Doncs perquè en aquella època no es feia. Ara, d'això en parlem amb més normalitat, penso que en aquest sentit tots hem millorat, i l'educació, doncs, està avançant.
Quina situació, per això?
Els professors, això... és molt bonic. Ser mestre és una cosa molt, molt bonica.
No, és curiós perquè, clar, si tu penses bé, darrere d'aquesta acció que feia aquest nen... hi havia una raó, hi havia una explicació, no? El que passa és que no la sabies.
Hi havia una explicació, després hi va haver una relació ja molt més maca, molts anys més tard em va convidar al seu casori, vull dir, és clar, diguéssim que la relació amb els alumnes s'allarga i al seu poble encara més, i d'aquí doncs això, no? Que ara et vinguin alumnes que els veus i dius, ostres... com has canviat? Però clar, que has canviat ets tu perquè han passat uns anys i et porta el fill, i et porta la filla i et porta les nets i és molt, molt maco.
I escolta'm una cosa, no sé si has reflexionat sobre el secret de l'èxit d'Sprint Idiomes.
A veure, per començar, la cosa de voler fer la feina ben feta i de tenir voluntat de servei, és a dir, això no és un negoci, és una escola, aquesta és la primera. després que els pares, en aquest cas l'Alfonso Svancampen i la Montserrat Obiols, van fer una feina increïble, van posar unes bases brutals. I després hem de dir que tenim un equip de professionals increïbles. Hi ha gent que treballa amb nosaltres des de fa més de 35 anys. I això vol dir també que se senten còmodes, que els agrada la feina, que estan allà ajudant, donant tot el que tenen, i és molt positiu. Aleshores tenim aquesta part de l'equip que és molt antiga, una columna, diguéssim, una columna central, i després gent nova, gent jove, que aporta aquesta frescor, que també és molt necessària perquè els temps també canvien molt de pressa, i hi ha moltes tendències noves, ara mateix tot el tema online, per exemple, doncs, clar, és molt maco que la gent nova que ha entrat ens aporti idees constantment. Nosaltres aquí fem el que podem.
Però no deixem de banda la qüestió familiar, perquè, per exemple, si tu no haguessis agafat el relleu, tu creus que això hauria tirat endavant? Hauria continuat?
Bueno, el primer que faré serà mirar enrere per si encara hi ha la pistola de la meva mare obligant-me... No, amb molt de carinyo. No, ho vaig tenir com molt clar, per mi era com una cosa molt... Jo tota la vida vaig anar a l'esprint, evidentment de nen, m'agradava l'esprint, m'agradava estar-hi, i com que vaig estudiar lletres, perquè a casa som tots molt de lletres, doncs mira, era lògic, diguéssim, anar per aquell camí. La ràdio també era un camí en el seu dia, eh?
Sí, el que passa és que... Vaja, estàs massa ocupat. Estàs massa ocupat.
No.
O sigui que hauria continuat o què? Tu què creus?
Jo crec que sí, que a l'escola hauria continuat. Hi havia professionals perfectament preparats. De fet, teníem una altra escola, un sprint, també a Rubí, a la plaça Catalunya de Rubí, just a la plaça del casino.
Sí.
Que es diu el Centre d'Estudi de Llengües, que és el primer nom de l'escola, va ser aquest, Centre d'Estudi de Llengües, que va canviar sprint d'idiomes l'any 88 per una... recomanació d'un tal Alba Roda, que coneixereu per aquí,
que
ens va dir que necessitàvem un nom més comercial, diguéssim, no? Des d'aquí, Àlvar, moltes gràcies. Aleshores, el Centre d'Estudi de Llengües va quedar a Rubí, en aquesta petita escola d'allà, però perquè no es pot estar tot arreu, doncs els pares la van traspassar a una de les professores, que és l'Eulàlia, i l'Eulàlia ho ha portat fins avui i encara estan allà.
Hem explicat que va ser la primera escola d'idiomes que es va obrir a Sant Cugat. Des de llavors han sortit acadèmies com a bolets. Per tant, la competència ha sigut cada vegada més gran. Com heu resistit a tot això, tots aquests canvis?
La competència sempre és bona. La competència és sana. Hi ha la idea de fixar-te en què fan els altres s'emmirallen en tu... Hi ha una sèrie d'escoles al Vallès, per exemple la FIAC Idiomes, de Terrassa, Sabadell, Sant Quirze, que és una gran escola i un gran referent, i ho ha sigut durant molts anys per nosaltres, ens fixem en ells. Merit School, que també van estar a Sant Cugat no fa gaire i van haver de plegar, però a Barcelona també van ser un gran referent durant molts anys. Aleshores, sempre fixar-te en què fan els altres, en què fan bé, sempre és positiu, entenc. I d'altra banda, la demanda per idiomes, que al començament, com dèiem, era una cosa només de quatre professors universitaris, ha crescut tant, ara tothom parla idiomes, i s'està, bueno, l'anglès ja el tenen naturalitzat les pròpies escoles de primària, de manera que tothom ja està buscant un quart idioma, que normalment és o l'alemany, o el francès, o el xinès.
Vosaltres us heu quedat amb l'anglès i el francès?
No, nosaltres ensenyem 10 idiomes. El que passa és que els dos principals, els dos que tenen més quòrum...
Ara sí que m'has deixat. Quins idiomes?
15 idiomes. Sí. A veure, l'anglès s'emporta la part del lleó, com tota la vida, però sobretot des de la pandèmia hi ha hagut com un moviment d'apertura a altres idees. També jo entenc que per això que estava dient, que l'anglès està ja molt consolidat. El francès ja té un departament propi, és molt important. L'alemany, evidentment, és un idioma, sobretot a nivell de negocis, que sempre ha tingut demanda. Sant Cugat, per cert, hi ha una molt bona escola d'alemany, també la Deutsche Academy.
Sí.
Nosaltres després fem l'italià, fem el portuguès, fem el brasiler, que no té res a veure amb el portuguès. El català i el castellà tenen molta acceptació, perquè a Sant Cugat hi ha moltíssims estrangers. I no sé quin em descuido, però vaja. Xinès i japonès, clar.
Això no ho sabia.
Mira.
Veus?
Doncs si vols, no sé, entendre un adolescent que llegeix mangas, doncs has de venir a fer japonès.
A Japó.
Això.
Bé, no ho sé, ja m'ho pensaré. No sé si arribo a temps o...
Bé, aquesta és una altra, sempre estem a temps. El departament d'adults és una altra cosa que ha canviat moltíssim. identifiquem una escola d'idiomes amb nens o amb adolescents. No. El departament d'adults és enorme, estem parlant de més de 100 adults, i clar, és que fan de tot, i a més a més s'ho passen pipa, perquè fan com clubs, diguéssim, fan activitats... Aquesta és una altra cosa molt maca, aprendre idiomes a través no només del llibre tradicional o la pantalla de... sinó a través de passar-t'ho bé amb portes obertes a la cultura. Per exemple, a la gastronomia. Nosaltres fem concursos de pastissos.
Mira, jo m'apunto aquesta... Doncs aquesta m'apunto.
Claro.
En quin idioma ho feu, això?
El concurs de pastissos, per exemple, és en anglès, però ara no fa gaire hem celebrat, per exemple, la Chandelier, que és una festa típica francesa, i hem fet doncs, un concurs de creps... enviem espècies... estem parlant del departament d'adults, eh?
Ah, sí, sí. Home, jo adulta... jo crec que ja hi soc, no? Sí, podria. En aquesta de gastronomia en francès...
Clar, cupcakes... es pot fer de tot.
Ostres, que bé. Jordi, quin diries que és el vostre segell? Què és allò que us identifica? Esprint idiomes.
A veure, la idea clau jo crec que és que ens agrada el que fem. Aleshores, a partir d'aquí, si tu transmets que t'agrada allò que estàs fent i tu t'ho passes bé fent-ho, els nanos també s'ho passen bé fent, els adolescents que a priori venen obligats també acaben doncs, passant-s'ho bé, tenen els seus títols de Cambridge, els títols de Delft i de Valve, que són de francès oficials, i a partir d'aquí... Ja dic, els adults, sobretot, és molt interessant veure, perquè els adults venen perquè volen. No hi ha uns pares que els diguin, nen, surt de casa.
No, ja no t'obliguen.
Bueno, tot i que hi ha molts adults que encara viuen a casa, que estàs una altra.
Sí, sí. I escolta una cosa, el nom d'Esprint Idiomes, perquè ara ho has comentat tu fa una estona, de centre d'estudi de llengües, a Esprint Idiomes.
Esprint va ser una idea de l'Àlvar, una proposta, i Esprint una mica és la idea de fer un esforç, una correguda extra, vaig a fer allò, donar el màxim de mi mateix una mica, és la idea era aquesta. El nom va quadrar. Jo recordo que quan jo era adolescent i la meva mare em va ensenyar el nom, jo vaig dir, ei, però què heu fet aquí, no? I en canvi, ara, mira, tants anys després i el nom gairebé que és com part de la família. I aprofito per dir que en el primer cartell que sortia a Sprint sortia la meva germana, la Mònica, que en aquella època feia de model i estava allà corrent en plan...
Com fent un sprint.
Sí.
I sobre el tema de la metodologia, ara parlaves d'altres acadèmies en què us heu fixat, us heu hagut d'anar adaptant els temps. Això és un esforç continuat, no?
És molt natural. Natural en el sentit que t'hi trobes d'una manera natural. I és molt maco. Anem constantment a congressos. De fet, aquí és molt interessant, ara que he estat amb el tema dels 50 anys, he estat remenant arxius antics i he trobat coses de la meva mare. Clar, el pare no podia perquè era sec. El meu pare va acabar perdent la vista, però la meva mare no parava de moure's per Europa, a França, Suïssa... I aleshores anava a congressos internacionals d'estudi de llengües com a segona llengua. I clar, és que allà, ja en aquella època, als anys 80, nosaltres vam començar als 70, però és que als 80 ja trobaves aquesta inquietud europea per evolucionar. Ara, per exemple, tots sabem que els nivells d'idioma els diferenciem amb lletres, no? Tu tens a la U, a la B1, al C1... Però abans no era així, abans tu tenies un pre-intermediate o tenies una pre-intermediate. Doncs per arribar a aquest punt es van fer congressos, es van fer reunions, es van fer mil coses. Aleshores, tu sempre has d'estar, clar, al cas, has d'anar a aquests llocs, a aquestes reunions, has de viatjar bastant. El meu pare va muntar el primer laboratori d'idiomes de tot el Vallès, que literalment era una aula enorme, enorme, amb 50 cabines individuals de ràdio, amb cascos com els que ara mateix estem portant tu i jo, de manera que hi ha un micròfon per cada alumne que podia connectar amb el senyor, que era el meu pare, que estava en una taula, en una estrada, i et deia si et corregia o no, si el que estaves fent era...
M'està sonant tant aquesta imatge?
Et sona aquesta imatge? Sí. Però és que, si vas a pensar-ho, és el que s'està fent avui dia online. És exactament el mateix, només que en aquella època doncs, era una aula... amb cabines individuals, amb separadors entre alumnes... Sempre s'ha anat a buscar l'última tendència. La pandèmia ens va posar a prova a totes les escoles d'idiomes, bueno, i tu saps perfectament que a tots els centres educatius, primària, secundària, quanta gent no s'ha queixat que durant el confinament alguns instituts pràcticament no feien classe. Per què? Doncs perquè no van veure venir el que estava passant. Nosaltres, des del primer dia... vam poder ja començar a fer classes, no vam perdre ni una sola hora de classe. perquè ja s'havia vist el tema a Itàlia, que va recordar la pandèmia.
Sí, el nord d'Itàlia era un polvorí, allò.
I clar, era molt evident que el que passava allà passaria aquí, perquè som pràcticament al mateix lloc en el planeta. Estem molt a prop. I aleshores nosaltres ens vam avançar, vam fer classes en els professors d'informàtica perquè poguessin, els que no en sabien, doncs, diguéssim, anar per la web, vam mostrar els programes adequats, tot això que després s'ha normalitzat tant, però no vam perdre ni una sola hora de classe. Això els clients ho agraeixen molt.
Tant és així que ara manteniu les classes online?
Bueno, aquesta és interessant. Hi va haver una gran tendència a pensar que les classes online es quedarien i substituirien a les presencials. Però la realitat és que, o bé per edat, perquè no convé, per exemple, als nens petits, que necessiten un adult al costat.
I socialitzar.
Exacte. O bé els adolescents que necessiten sortir de la seva habitació ni que sigui amb una corda lligada al coll. Clar, la gent necessita socialitzar. Aleshores, amb els que sí que trobes que volen classe online són les empreses, perquè moltes empreses han deslocalitzat, han enviat els treballadors a casa i aleshores necessiten aquestes classes online. Però el que és el client de tota la vida, el client el que vol és venir, xerrar amb els altres, fer club, veure doncs, el noi o la noia que m'agrada.
Clar.
I els petits, és que recuperar els petits va ser una de les coses més maques que ens ha passat. L'equip de professors, això ho hem dit tantes vegades, perquè imagina't que tu vas a fer la classe, que tota la vida l'has feta presencial, i et trobes que està buida durant pràcticament un any i mig o dos. I quan van tornar tots els alumnes a l'escola va ser un moment tan maco.
Sí, ja.
Clar, és que va ser molt positiu.
Estem acabant, Jordi. 50 anys més? Aquesta no te l'esperaves.
No, però sé la resposta. La resposta és l'escola segur que sí. Però jo no.
Vols jubilar-te, també?
Algun dia estaria bé. Que no vol dir que no deixem d'aprendre i que no vol dir que no deixem d'ensenyar, que és molt bonic aprendre sempre. I la veritat és que tinc moltes, moltes ganes. Jo també d'anar a classe.
Clar, però tu dones classe.
No, però jo vull que a mi em facin classe.
Ah, tu vols que et facin classe?
Clar.
Però, no, de veritat, ara, estàs aprenent algun idioma?
Jo estic aprenent algun idioma, sí.
Quin? A veure, on
d'aquest... Jo estic fent classe de francès i no m'obligaràs a parlar en francès aquí en antena. Ni broma.
Estàs fent classe de francès?
Sí.
Ara jo pensava... Rebent classes de francès?
Jo estic rebent classe de francès, sí. I fa uns anys, abans de la pandèmia, estava estudiant italià.
Vaja, ara jo apostava per un xinès, una cosa
no,
més rarota.
No, el xinès necessita molta immersió i necessita un grup al voltant. Si tu vols estudiar xinès, necessites realment poder practicar-lo.
No? Ja sé on quedarem. Quedarem en una classe d'aquestes d'adults, de gastronomia, de francès. Segur, ens hi trobarem. Jordi Van Campen, director d'Espen Idiomes, per molts anys.
Moltes gràcies. I el mateix a la ràdio, no?
Sí, mira, nosaltres no en portem tants, en portem 40.
Deu menys.
Però allà hi som.
No està malament.
Que vagi molt bé, gràcies.
A vosaltres.
Bona tarda.